Dos quarts d'onze del matí, avui a l'espai de l'entrevista del dia, us presentem un llibre amb segell mirassolenc, El ocaso de Dafne. Publicat aquest mes de febrer del 2013, El ocaso de Dafne té al darrere l'escriptora Estefania Álvarez, 20 anys i estudiant d'Història d'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui ens acompanya aquesta hora a l'estudi Ramon Barnils. Estefania, molt bon dia.
Bon dia.
Contenta d'haver publicat, imagino, la teva primera novel·la, El ocaso de Dafne, és la primera novel·la que treus a la venda.
Sí, molt contenta.
I molt recent, això ens deies, aquest divendres mateix, el dia de sortida.
Sí, encara està... La gent va demanant les llibreries i encara més estrany.
Et costa de creure encara, Estefania, que amb 21 anys publiquis aquesta novel·la, que és una gran novel·la, podríem dir, també, a més, tamany considerable, 554 pàgines, i que té al darrere molta història i que ara anirem desvetllant en aquesta entrevista. L'has presentat ja, fins i tot. Ara ens comentaves amb el teu cercle d'amistats i ho vas fer a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
Sí.
Un lloc que potser també sobta per presentar una novel·la.
Sí, m'ho va dir l'editorial, va buscar ell el lloc i va ser una mica així molt apressurat perquè va ser en una setmana tota la presentació, i... però va anar molt bé. Em van arribar els llibres a casa, els vaig portar jo mateixa, em vaig moure una mica, vaig presentar sobretot amb internet i tot això, però va anar molt bé i una primera experiència molt bona.
Què s'amaga rere L'ocaso de Dafne, rere aquesta teva primera novel·la publicada? Misteri, una història, amb amor també. Explica'ns-la tu, com la definiries?
Doncs és una història de misteri, com molt bé has dit. També té una mica de terror, de història. La història passa en dos temps, a principis del segle XX i a època actual. I també té tocs de novel·la policíaca, molts girs, una lectura molt àgil, encara que sigui de forces pàgines... I és una història que has de llegir tu per etiquetar-la, perquè crec que no segueix cap cànon normal de les novel·les. És diferent.
És a dir, que has fet potser una mica un mix, podríem dir?
Sí, també
has agafat d'aquí i d'allà?
Vaig escriure una història sense pensar en enquadrar-la en cap lloc, sense seguir cap escriptor, seguir cap tendència actual. Va ser una mica el que em demanava la història, doncs li anava donant.
No tenies un referent, per tant?
No.
I al cap sí, un escriptor ideal? Un lector ideal, perdó?
Un lector ideal, jo mateixa. Jo crec que abans que escriptora sóc lectora, i si estic llegint una història, estic escrivint una història que m'agrada, penso, i per què no li pot agradar a l'altra gent?
Tenies ja la família antecedents? Em sembla que no.
No.
D'haver escrit?
No. Va ser una cosa meva que vaig anar provant com un repte i va sortir.
De molt jove, Estefania, veus que t'interessa ja la literatura i posar-te a escriure?
D'adolescent, de nena, no llegia gaire, però sí que vaig començar als 17 anys a voler escriure una història i vaig anar experimentant diferents gèneres i diferents històries, però no acabava de trobar la història que m'agradés, que m'intrigués el suficient per posar-li un fi.
I va haver d'aparèixer una màquina d'escriure a la teva vida?
Sí.
Perquè publiquessis la primera novel·la?
Sí. Al Mercantil de Sant Cugat la vaig trobar i em vaig com enamorar d'ella, i quan vaig començar a escriure em vaig donar compte que era molt diferent d'escriure a un ordinador, perquè no pots borrar les paraules i tot queda com imprès ben fort al paper, i no sé, va ser l'experiència aquesta de com escrivia una novel·la també històrica, de com viatjar al passat.
Per tant, realment, aquesta novel·la que ens trobem ara editada per Celir és tota escrita a màquina?
Gran part, sí. Les altres, a temps lliures, al tren, entre classes a la universitat, a l'hospital, a l'autobús, o qualsevol lloc. Però sí que, sobretot al principi i al final, estan escrits a màquina.
D'ara en endavant, què?
A seguir escrivint.
I passaràs a l'ordinador o continuaràs amb la màquina d'escriure?
Ja veurem. Jo crec que la màquina d'escriure segueix sent un lloc important per escriure, sobretot per començar les històries.
Continua funcionant, per tant.
Sí,
després d'haver picat pàgines i pàgines, encara
sí, a vegades es queda alguna tecla ja en suspensió, però sí, i segueix tenint tinta per moltes més.
Estefania, has parlat ja també amb gent de Sant Cugat per publicar ara aquesta novel·la i donar-la a conèixer.
Sí, estic mirant.
Per tant, aviat et veurem presentant la novel·la.
Tant de bo. Jo crec que sí, eh?
Tu creus que ja hi ha alguna possible data, algun possible escenari, així com ja vas fer-ho a les Cotxeres de Sants, o...? És aviat per avançar-ho.
És aviat, però poder en un parell de setmanes o tres ja puc dir alguna cosa.
Vaja, parla'ns del títol, El ocaso de Dafne.
Doncs,
perquè aquí, clar, toquem mitologia grega amb Dafne.
Sí.
I, vaja, explica'l tu, a veure com et va sorgir la idea i si realment és tan complicat, com es diu sempre, posar un títol a una novel·la.
També Dafne és per l'escriptora de Dafne du Maurier, de l'escriptora de Rebecca. I El ocaso de Dafne és un títol que em va vindre a l'última pàgina. Jo us vas de ficar al fi i li vaig donar moltíssimes voltes perquè un títol ha de transmetre l'essència de la història però sense desvetllar re important. I és un títol bastant resolutiu, no? És un final. I vaig donar moltes voltes i al final em va semblar que aquest títol era impactant i era alhora misteriós, com també la imatge de la portada, la dona.
Estàs contenta amb l'editorial?
Bé, és aviat, però de moment sí, s'estan movent una mica i m'estan recolzant i sóc una escriptora novel que és complicat publicar, sobretot ara amb la crisi i tot. Així que sí, és una primera oportunitat per que la gent em llegeixi, que és el que vull.
Quan a la publicació, però s'han respectat els teus escrits i també la idea del titular, pel que veig.
Sí, també he col·laborat amb la sinopsis i la imatge de la portada també la vaig escollir jo.
Acabes de publicar, com dèiem, aquest divendres, llibre escrit a màquina i també amb ordinador entre classe i classe, com es diu l'Estefania, perquè tenies una idea clara de voler publicar aquest 2013, abans de Sant Jordi, per exemple, potser, o...
Ho desitjava, sí, sí. Suposo que sí, que... O sigui, també ho vaig fer el 2012 i el 2011, però va haver un moment que a l'escriure aquesta història em vaig adonar que la volia publicar i que era aquesta la bona.
De moment, les persones que ja han llegit del llibre t'han fet una crítica?
Sí. Doncs em diuen que es llegeix molt ràpid i que enganxes. El que m'agrada molt, el que deies abans del lector ideal, és que la vaig escriure una mica pensant en la gent que llegeix poc o no s'enganxa a les novel·les o no té per costum això de llegir un llibre cada setmana. I molta gent que normalment em diu que no passa les 40 pàgines, doncs s'està enganxant i em va...
És un llibre que atrapa, per tant.
Sí, em va trucar la gent, em va enviant correus i no sé, estic molt contenta que la gent que normalment no llegeix li estigui agradant. Perquè no és molt literari, el llibre és molt narratiu i hi ha diàlegs i no hi ha el que es diu palla, no? És una història que avança molt ràpid i que té molts misteris i quan resols un et dona un altre i hi ha un gir de trama, llavors és com veure una pel·lícula, em diuen sovint això, que és com veure una pel·lícula.
Potser no hem entrat molt en el que és la temàtica, la història.
Sí.
Hi ha una màquina d'escriure, també.
Sí.
De fet, el protagonista, Tam Wilder, comença la història aquí, no? A partir del dia que, com tu, es troba amb una màquina d'escriure a la seva vida.
Sí, representa que ell és un escriptor reputat, i per les nits la màquina d'escriure doncs, fa coses estranyes, fins que s'adona que hi ha una persona darrere d'aquesta màquina que escriu una espècie de dietari, i... prova l'experiment de comunicar-se amb aquesta persona, que resulta ser una dona de principis del segle XX, que li explica la seva història. I a mesura que va avançant la història, són capítols al temps, un en el passat i un en el present, i a mesura que avança la història es van juntant aquests capítols cada cop més fins que els destins d'aquests dos personatges queden entrellaçats. I aquesta és la història d'amor i el fet que estiguin separats per tants anys, que no poden estar mai junts, ell comença a investigar la màquina, s'adona que la família d'ella guarda molts secrets, que va passar un fet dramàtic en un ball... I
això, tot això és el que ens va enganxant a la novel·la.
Sí.
I acabem llegint aquestes 554 pàgines, no sé si potser en un mes i mig, que de fet hem de dir que és el temps que et va portar a tu escriure la novel·la.
Sí, és que... vaig escriure sense cap tipus de guió o trama, simplement era jo posant-me davant de la màquina d'escriure i, no sé, com si fos una sèrie, anant escrivint i anant descobrint. Per tant, és això, jo sóc la primera lectora d'aquesta història.
T'has divertit molt, escrivint la novel·la.
Moltíssim, moltíssim. M'he rigut, he plorat, he sigut per gravar-me en vídeo.
Amb els teus estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona, que de fet ja estàs cursant quart, hi ha hagut alguna relació en algun moment tan afectat? Com ho has compaginat, també?
Doncs vaig a classes pel matí i escrivia sobretot per la tarda i a vegades per la nit. No gaire de nit, perquè la màquina d'escriure fa moltíssim soroll.
Tant com pels veïns es queixin?
No, 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 per sort no, tanco les finestres.
Pensant ja en la gent de casa, eh?
Sí, bueno, la gent de casa jo suposo que sí, que, bueno, tancava portes, veien la tele i jo la màquina. No, sí, sí que puc compaginar. Poder, em vaig obsessionar una mica amb la història, em vaig centrar moltíssim i em vaig quedar com a les quatre parets de la meva habitació escrivint, però va valdre la pena. I saw the lamplight from your window. I didn't think you were home, sitting there all alone. So I came up to your room to ask you why. I aquesta novel·la, L'ocaso de Daphne, Estefania Álvarez, on la podem trobar? Es pot trobar ja a Sant Cugat? Sí, a qualsevol llibreria la pots demanar, si no està, i te la porten sense càrrecs.
Aquesta és una de les feines importants, un dels avantatges de l'editorial amb la que treballes, no? Que fan l'enviament de la novel·la de forma gratuïta.
Sí.
Després s'ha de pagar la novel·la, evidentment. Clar. Podem dir el cost ja, té un cost de 21,95 € o de 2,70 € en el cas d'e-book.
Sí, també està en e-book.
Tu que has escrit a Màquina d'Escriure, els e-books... quina impressió et genera, no? Quina opinió?
Jo crec que en el món en què vivim, que tot és tan ràpid i ens movem tant, estan bé, però personalment jo no els utilitzo, perquè estic a l'antiga, a mi m'agrada el paper, m'agrada el tacte, l'olor, els llibres antics de segona mà, però sí que entenc que la gent, o per falta d'espai, o per poder llegir mentre es viatja i aquestes coses, doncs un llibre és un pes considerable, com el meu, per exemple. Llavors, sí que estic a favor, però també estic a favor que els llibres segueixin tenint la seva màgia especial.
A banda del carrer per Sant Jordi, que imagino que t'agradarà veure el teu llibre, t'agradaria veure'l també en llibreries de Sant Cugat i de Barcelona?
M'encantaria, o sigui, jo la primera foto l'escaparat.
Doncs ja saps què toca, no? Ara apretar l'editorial.
Sí, a treballar.
Estefania Álvarez, autora de L'ocaso de Daphne, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I si vols llançar un missatge final a l'audiència perquè llegeixin i llegeixin aquest llibre que els atraparà, doncs endavant.
Doncs que li dongueu una oportunitat que no us defraudarà, que us agradarà moltíssim, ja veureu.
Moltes gràcies, Estefania Álvarez,
gràcies a tu.
I bon dia.
Bon dia. Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.